Tot costa.
El Barça es presenta a Newcastle amb la defensa en quadre, ara de seguida veureu per què, però amb la clara condició de favorit a l'eliminatòria. Caldrà, això sí, que els de Flick recuperin l'energia que els ha faltat sovint fora de casa. La tornada al Camp Nou és una sala màniga, però millor arribaria amb la feina feta.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest dimarts, 10 de març de 2026, el dia que arrenquen els vuitens de final de la Champions i el dia que el Barça juga a Newcastle. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el Barça visita aquest camp i ho farà amb una defensa, com deies, en quadre, perquè si ja hi havia pocs defenses, ho ha avançat Mundo Deportivo, que Eric García era dubte per molèsties musculars i encara va més enllà la Mireia Ruiz de la TDT. Ara des de Newcastle ens ho comentarà també el Bernat, que ens expliquen que Eric començarà la banqueta. Per tant, ja és que només queden quatre defenses, no pot fer gaire invents... quatre defenses del primer equip,
o
no pot fer invents Flick.
Caçador de lateral dret o Araujo a la defensa?
Ara mateix de defenses té Cancelo, Araujo, Cubarsí i Gerard Martín. Per tant, hem de pensar que seran els quatre titulars d'avui. Veurem si fa algun invent el tècnic alemany.
Ara, de seguida, des del St. James's Park, ho comentem amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler.
També avui encara en joc el partit entre el Galatasaray i el Liverpool, que ha començat a 6:45 de la tarda i ara mateix guanyen els turcs per 1-0, minut 16, queda molta eliminatòria, però seria una sorpresa que aconseguissin eliminar els anglesos. De moment s'han avançat, ja et dic, al minut 16 de partit, 1-0 pel Galatasaray.
El Galatasaray, si no em falla la memòria, es va carregar la Juventus a la ronda anterior, en teoria contra pronòstic, encara ho seria més si ara es desfessin de Liverpool, però vaja, resta gairebé tota la eliminatòria, veurem de què és capaç l'equip anglès.
Avui a les 9 del vespre, a banda del Newcastle-Barça, també es juga l'Atalanta-Bayern de Múnich i l'Atleti de Madrid-Tottenham. El dia en què el Barça ha rebut el permís de l'Ajuntament barceloní per poder obrir el gol nord del Camp Nou a partir de ja. I per tant, el 15 de març, dia d'eleccions, en el partit contra el Sevilla, ja hi haurà aquests 62.000 espectadors i tota la primera, segona anella plenes. La data de l'ampliació, com dèiem, coincideix amb les eleccions.
El Barça ja havia posat en marxa preventivament el mecanisme per obrir els abonaments d'aquesta zona i en les pròximes hores els distribuirà, i la Laia Tudel després ens explicarà que aquest permís també permet que s'obri la pastilla del Gol Sud destinada a la grada d'animació. Qui l'ocuparà demà? Després ens ho explica.
Diumenge.
Perdó, diumenge, sí, demà no hi ha partit.
I és dimarts, són les 7 de la tarda. Oh. Què vol dir això?
Tiempo de...
Com li deia? Revisión. Tiempo de revisión.
No, jo li dic d'una altra manera.
Ah, tu li dius d'una altra manera.
Ara
com
no
li dius tu, no sé, jo et dic com es diu, que és temps de revisió del CTA, que recordeu que és aquell magnífic vídeo que facilita la Federació
tiempo
Espanyola.
Tiempo de charlotada.
Ah, tiempo de charlotada, li dius tu. Doncs això, el faciliten i que fa referència als partits d'aquesta jornada i el de dilluns, perquè com que no els hi dona temps, doncs normalment incorporen el del dilluns anterior. El dilluns anterior va ser aquell Madrid-Getafe amb aquella jugada, diríem, agressió de Rüdiger, un jugador del Getafe,
a Diego Rico.
A Diego Rico, doncs bé, diu en aquest temps de revisió el comitè tècnic d'àrbitres que, sorpresa, efectivament, era vermella, era conducta violenta, això sí, consideren que era conducta violenta, no agressió, conducta violenta, que hauria d'haver entrat al VAR. Per tant, errada que li apuntem al VAR i que Rüdiger hauria d'haver vist vermella.
Després escoltarem Álvaro Arbeloa i esperem que Pep Guardiola, que hauria de comparèixer ara al Bernabéu a la prèvia del Madrid City de demà, i aprofitarem per escoltar aquest incunable al CTA admetent l'errada grollera que va cometre el VAR en aquest partit de la setmana passada i de la qual n'ha sortit impune el Bojan Rüdiger.
I avui s'ha fet oficial el que fa mesos que esperàvem, i és que el grup inversor anglès Mercury 13 entra com a màxim accionista de l'Ona Badalona, l'equip femení de la Lliga F. El grup és també propietari dels equips femenins del Como italià i el Bristol anglès. L'empresa de venda d'entrades Fever es converteix en el nou patrocinador. També entra com a patrocinador tècnic Nike. Per tant, una bona aposta que veurem en què es tradueix. En principi, ambiciosos, veurem fins a quin punt els nous propietaris del Badalona. Encara en futbol, la Fiscalia de Lleida demana una pena de 6 anys de presó i una multa de poc més de 2.500.000 d'euros per Albert Esteve, expresident del Lleida Esportiu. L'acusa de defraudar gairebé 900.000 euros entre el 2014 i el 2019, quan presumptament va declarar quotes a la Seguretat Social inferiors a les que pertocaven en els contractes de 90 persones entre treballadors, tècnics i jugadors del club. La Fiscalia també sol·licita que Albert Esteve, o bé el club com a responsable civil subsidiari, indemnitzin la Seguretat Social. L'Audiència de Lleida té previst jutjar Albert Esteve el 18 de març. En bàsquet, la penya pot certificar avui mateix la seva classificació matemàtica pels quarts de final de la Champions FIBA. A 8:45, la penya rep el Würzburg en partit de la cinquena i penúltima jornada del top 16. En handbol, avui també té partit de competició europea el Granollers, que rep l'Elverum noruec des de 6:45 de la tarda, en l'última jornada de la segona fase de la Lliga Europea. Ara mateix el Granollers perd 8-9 encara la primera part. En tot cas, el duel és intranscendent perquè l'equip d'Antonio Rama ja no té opcions de classificar-se per la següent fase. I acabo amb un últim apunt relacionat també amb Lleida. Acollirà la final a 4 de l'Europa Cup d'hoquei patins, que es disputarà el 18 i 19 d'abril. És la quarta vegada que la capital del Segrià organitza aquesta fase final. A més, coincideix amb el 75è aniversari del Lleida Llista.
Ha estat a punt d'empassar-se el porter del Liverpool, Mamar Dashvili. Avui no juga Alisson, juga l'exporter del València. Ha estat a punt d'empassar-se una centrada que hauria estat el segon del Galatasaray. De moment, dominen els turcs per 1-0 a l'arrencada d'aquest partit d'anada dels vuitens de final de la Champions. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
Us preguntem com afronteu aquest Newcastle-Barça d'avui. Us oferim dos estats d'ànim bastant diferents. Podeu votar a l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram, que el Barça resoldrà avui, o bé que firmeu l'empat. Quin estat d'ànim us coincideix més amb el que teniu en aquestes hores prèvies? Que el Barça pot resoldre avui ja l'eliminatòria, o que, al contrari, això serà difícil i si triem un empat de St. James's Park podem estar contents? Com afronteu el Newcastle-Barça d'avui? Podeu enviar-nos les vostres reflexions tant a Twitter com a Instagram, i com sempre ben pendent, la Sònia Oleart.
Des d'ara i fins les 8, quan cedirem el testimoni a la TDT d'aquest Newcastle-Barça. Avui en versió de butxaca. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
De seguida marxarem cap a Newcastle, però abans, i com fem cada dia, és moment per recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Que bé que entren els Beatles, estan aquí al vell mig de Liverpool. No són els Beatles?
Ara el nostre convidat ens pot ajudar.
Michael Robinson, bona tarda.
Bona tarda. Pode ser Jerry and the Pacemakers?
Molt bé, eh?
T'hem traído para esto, Michael.
Sort al Michael Robinson.
Tot costa una dècada.
La L'inoblidable Michael Robinson, que ens va acompanyar a la prèvia d'aquell funest Liverpool 4, Barça 0, i jo crec que allà va començar una mica la història que un dia o altre ens portarà a ICAT, amb aquella correcció musical. Des d'allà han estat moltes cançons, hem après molt i molt, i sempre és un plaer recordar la figura de Michael Robinson. Per cert, parlant de gent que està traspassada, avui m'ha trucat Àngel Fernández, que l'altre dia recordareu que el vaig matar sense voler. Doncs l'Àngel Fernández, excandidat a la presidència del Barça, està de conya, i nosaltres, que ens n'alegrem, i des d'aquí li enviem una salutació i una abraçada molt forta. I ara sí, cap a Newcastle.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Aquí a una hora i 50 minuts al St. James's Park de Newcastle, el dia de la marmota. Ja hi vam jugar al setembre, aleshores amb bales de fogueig, ara va de debò. Partit d'anada dels vuitens de final de la Champions, Newcastle-Barça, d'aquí a 50 minuts la TDT, ja són al lloc dels fets el Ricard Torquemada i el Bernat Soler. Ricard, Bernat, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Mira, proposo que baixeu la sintonia de la Champions.
Home, tot, ha de ser molt important, eh?
Fugem al so ambient de St. James's Park. Oi que sembla que estiguem en una cocteleria.
Molt relaxadet, tot.
És l'última cançó, estan tancant.
Estan tancant la discoteca.
Sona una mica...
Tenen el per mi, bon costum, aquí a St. James's Park, en lloc de fotre matraca d'aquella dura des del primer minut, posar música suau.
Saps a què em recorda, relaxants? Bernat? Els indicatius de fa anys nocturns de Catalunya Ràdio. Quan la nit dels ignorants, sí. que era una...
Que tu hauries de saber qui és aquest... De qui és aquesta cançó, em sembla, eh?
Marc Knopfler?
No, però podria ser, perquè Marc Knopfler és d'aquí. Era Bruce Springsteen, Secret Garden.
Jo no...
Pensava, sí, m'he confós.
No, això, no, Sal Murri, l'Òscar Fernández, el Marcos García...
Tens tantes inquietuds musicals que al final costa saber exactament quines són les favorites, saps?
A veure, a mi quan haguem d'anar a ICAT, ja em formaré com Déu mana, però ara, si em treus d'ICDC, em compliques una mica la vida, ja ho saps, Bernat. En fi, un dia més comencem parlant de música, però ens anirem ràpidament al futbol amb aquesta notícia d'última hora que ens ha servit des de la TDT la Mireia Ruiz, i aquesta baixa d'Eric García pel partit d'avui, baixa en el sentit que no serà titular i que s'haurà a la banqueta, Ricard, i que fa que la defensa, que ja estava en quadre, ara ja sigui, vaja, o Araujo o Casador lateral dret, no hi ha més.
Bé, jo com que mantenia el dubte que Araujo pogués ser titular avui, com ho va ser el mes de setembre, tot i que és veritat que la seva situació no és la mateixa, doncs ara es esvaeixen els dubtes, no? Queden quatre defenses, com dèieu, doncs els quatre defenses que jugaran, no ha de trencar-se el cap Flick.
I com jugaran?
Doncs Cancelo a la dreta, Gerard Martín a l'esquerra. Per què no?
Cancelo amb Barnes, si tu ens vols matar a tots.
Cancelo amb Barnes o Cancelo amb Elanga? Què vols? Quina de les dues opcions vols?
No, home, jo pensava en Araujo lateral dret i...
Però Araujo lateral dret i la Minya Mal, quan li doni la pilota de mig camp cap endavant, què farem amb ella?
Ja li farem arribar d'una altra manera. Si fa falta...
Jo no m'imagino que si hi ha... Vull dir, ja si és una aposta de risc, tenint en compte que Flick encara no l'està veient, perquè és evident que no l'està veient Araujo de titular, a sobre canviar-lo del lloc, del seu millor lloc on ell es troba més còmode, que és de central.
L'opció més raonable, d'acord amb el que hem vist als últims partits, és que Araujo jugui de nou i Ferran de lateral dret. Això seria el més segur.
No, jugarà dins de la defensa perquè és la seva posició i perquè Flick en això és bastant... no és un aventurer. No. O sigui, Araujo en Flick crec que... No sé, no m'atreviria a dir que no ha jugat mai alguns minuts de lateral dret, però així per partits de titular, segur que no. I Araujo farà parella amb Cubarsí a l'eix de la defensa, Gerard a l'esquerra i Cancelo a la dreta. El problema de Cancelo avui era que jugui on jugui té un problema. Jo crec que Barnes és més lent que Elanga, tot i que és millor jugador.
Avui he llegit, crec que era Mundo Deportivo, que té el registre més ràpid de la Champions aquesta temporada.
Barnes, eh?
Sí, sí, sí.
Ah, doncs mira, tenia la sensació que és més explosiu a Elanga, no ho he mesurat. Crec que Barnes és més bon futbolista, té molt més recursos, Elanga és vertical. Gerard Martín el va marcar ja el partit de setembre, o sigui, el duel Gerard Martín-Elanga semblava per mi molt més adequat que el Cancelo-Elanga, i ara Cancelo jugarà a l'altra banda amb Barnes. Si té Araujo per darrere, doncs l'haurà d'ajudar Araujo per darrere, haurà d'ajudar més Lamine Yamal, però Araujo va jugar aquí també per potenciar l'aire del Newcastle. Per mi és un dels millors d'Europa. És veritat que potser Voltemade no és el titular ara, perquè està jugant Gordon de nou per jugar més en les transicions verticals i no tant amb un punt de referència, però el joc aeri del Newcastle, sobretot el que fa a jugades d'estratègia, és potentíssim. Barn, Shaw, després hi ha Joe Ellington, si jugueu Voltemade. Per això va jugar Araujo aquí al setembre i no sabem si hauria jugat o no, però ho acabarà fent, esperant a veure com va el partit, per si Eric a la segona part pot sortir. La veritat és que han dubtat bastant el cos tècnic del Barça sobre l'alineació d'Eric. Segons m'explicava la Mireia, és una situació que ahir quan acaba l'entrenament nota l'isquio cansat, i avui ja us puc avançar que hi ha hagut reunions, diríem, permanents a l'hotel de concentració per prendre la decisió sobre què feia amb Eric, perquè és una precaució, no té cap lesió.
A mi em sembla bé que no prenguin riscos avui, a un partit d'anada. És veritat que pots prendre mal, ja em van prendre el Metropolitano.
Jo també estic d'acord amb tu.
Però jo crec que no pots arriscar-te a perdre Eric un mes.
I depèn de com vagi el partit, doncs potser jugar una estoneta o no jugar. Ja veurem què passa amb els quatre titulars, però és veritat que Araujo no està acostumat a completar 90 minuts. Vull dir que és possible que hagi d'aparèixer en algun moment.
Aquest Barnes que comentàvem, que acabarà aparellat a l'esquerra del Newcastle, a la dreta del Barça amb Cancelo, no només és molt ràpid, sinó que ha fet 10 gols. És veritat que 4, si no m'equivoco, els va fer en un mateix partit contra el Karabakh, però vaja, 10 gols en una edició de la Champions quan no hem arribat ni a 8ens.
Gordon, és el que té els 10 gols.
Perdó.
Gordon, que ara està jugant de nou, que abans jugava a la banda esquerra, però que ara juga de nou perquè Voltemade ha anat desapareixent, l'han volgut reciclar com una mitja punta, Hou no estava gaire content amb el que els hi donava, i ara tenen tres bales, que són Elanga, Gordon i Barnes. Bé, veurem quina és l'alineació de Hou avui, però ja fa setmanes que va per aquest camí, i la veritat és que fa la sensació que es mantindrà per aquest camí.
M'he fotut un embolic amb Barnes i amb Gordon. El que era una bala, el que és una bala i ha fet els 10 gols, com tu deies, és Gordon i no Barnes, i ho he llegit a la Vanguardia d'avui. Sabia que ho havia vist en algun lloc, però m'he confós d'algun.
M'estranyava perquè...
O sigui, el que és ràpid és el del mig, eh?
Sí, i Elanga a la dreta, sí. Però a les bandes el més ràpid és el de la dreta, que és el suec, i a l'esquerra Barnes jo crec que té molt més recursos. Li agrada sortir per fora, però té sortida per dintre, té bona rematada, però no és un jugador tan explosiu.
El Gordon és el que ens va fer el gol a la fase Lliga.
Correcte. Gordon és el millor jugador internacional amb la selecció anglesa i que estava jugant a la banda esquerra fins que ha quedat situat ara com a punta d'atac per jugar transicions, que va fer 4 gols contra el Karabakh ja jugant de nou, perquè Voltemade aquell partit ja el va jugar per darrere. És una qüestió que Hou, això i la porteria l'ha tocat l'últim mes, i per tant ens trobarem amb aquestes novetats. Ramsdale a la porteria probablement i Gordon de nou.
Ramsdale ve de l'Arsenal, va perdre el lloc quan va arribar a Raya, i bé, substitueix Pope, que si no em corregeixes és bastant institució al Newcastle, però que bé, jo crec que és pitjor porter que Ramsdale.
Bé, saps què va passar també? Que el dia de l'Everton va fer una errada que el va condemnar el dia del 2-3, en un xut llunyà la va deixar morta, va ser el gol que va condemnar el Newcastle, i des d'aleshores jo crec que Hawk potser ho tenia en ment, va acabar de decidir-se. Ha coincidit que Ramsdale va jugar la tornada aquí contra el Karabakh, que va jugar la Cup contra el City perquè era la seva competició, i que va jugar l'últim partit del Premier aquí a Newcastle contra el United. És a dir, tres dels últims quatre els ha jugat Ramsdale, el que fa pensar que avui tornarà a ser titular.
Bé, hem endreçat, o intentat endreçar la defensa, ahir fent la Lotto Hansi del mig del camp en endavant teníem bastant pocs dubtes.
Mira, els hi volia preguntar precisament per això, perquè tots vam coincidir que jugaria Rafinha a l'esquerra, però Rashford va fer un bon partit aquí contra el Newcastle, vaja, va marcar els dos gols, no? Va fer un bon partit... dintre del que és Rashford. Us l'imagineu avui també titular o aposteu com vam apostar tots ahir per Rafinha a l'esquerra?
Sí, jo crec que els tres del davant són els... jo crec que jugarà Lewandowski, ja veurem, però jo crec que els tres del davant seran el trident de la temporada passada.
És que Ferran... Bé, nosaltres ja ho intuïem, de fet tu vas comentar la transmissió de Sant Mamés i Flick va reconèixer obertament a la roda de premsa postpartit que Ferran li faltava confiança, i és evident perquè fa un mes i mig que no fa un gol. Una altra cosa és que avui jugui Lewandowski i estigui millor que Ferran, perquè també el polonès tampoc està en el seu millor moment, però és veritat que algun gol sí que ha fet en aquest període. Vaja, a mi em sembla bastant clar que jugarà Lewandowski. Bernat, pel que fa als estats d'ànim, avui preguntem a la nostra audiència com afronteu aquest partit. Amb moral de pràcticament enllestir-ho avui, o escolta, un empat i tal com arribem ja ho tancarem al Camp Nou?
Jo crec que el Camp Nou serà absolutament decisiu en aquesta eliminatòria. És a dir, jo no sé si el Barça avui marxarà guanyant, que també és una opció perfectament possible, però en el cas que no ho fes, acabés empatant, o fins i tot, jo què sé, una derrota per la mínima, crec que el factor Camp Nou, i a més ara amb la graderia del Gol Nord oberta, tal com vam veure el dia de l'Atlètic de Madrid, jo crec que serà decisiu. En aquest cas, l'eliminatòria crec que es guanya claríssimament la setmana que ve.
Perquè que el Newcastle sigui el 12è de la Premier... resulta indicatiu d'alguna cosa? És a dir, ho trobeu com puntual d'una mala temporada del Newcastle o realment és que té plantilla per ser el 12 de la Premier?
Jo crec que és una temporada on el Newcastle es troba a la Champions i compatibilitzar per aquests clubs Premier i Champions se'ls fa molt feixuc. Aquí a Anglaterra més quatre competicions. La Cup, que ha arribat també a vuitens de final, i també tenen la Copa de la Lliga.
Però és que el Tottenham, que a mi em sembla molt millor equip que el Newcastle, sí, com a mínim per plantilla, està 16è i va acabar quart, si no m'equivoco, a la fase Lliga.
Jo crec que el Newcastle el que li passa és que és un equip d'onades, és un equip d'anada i tornada, de poca consistència, de poc control, i quan jugues això, doncs hi ha dies que et cau la moneda a cara i hi ha dies que et cau la moneda a creu. Jo crec que és un equip molt perillós si té el dia, perquè avui haurà moments que probablement ens atropellin.
Al principi, el partit de fase Lliga, que el Barça vam convenir que ho havia fet gairebé
molt
tot
complet,
bé,
va fer el partit del
al
Barça.
Al principi llavors ells et van collar, sí, i vam destacar l'ambient.
Pressionen molt amunt, són molt intensos,
és important sortir per la feina, cosa que és una de les assignatures pendents en general.
I és important que el mig camp tingui la jerarquia que va tenir aquell dia, perquè va aconseguir enfonsar moltes fases del partit al Newcastle, que les transicions se'ls hi facin més llargues. A ells els hi va el partit més trencat, perquè ens entenguem, eh? O sigui, viuen de trencar el partit, de córrer cap endavant, de pressionar, de recuperar, d'haver de córrer cap enrere, de concedir, de també produir molt en atac. O sigui, em sembla que és un equip que per el que és el Newcastle produeix notablement en atac, però també queda molt exposat. Per tant, hauria de ser un partit de transicions sempre que el Barça vulgui. L'únic que intentarà equilibrar això i que hi haurà moments de control és el Barça. El Newcastle, si li firmes la possibilitat que el partit sigui un intercanvi de cops permanent, el Newcastle t'ho firmarà perquè és el seu estil. I això a vegades passa factura, i per això es dutge a la Premier, que jo crec que acabarà més amunt. Ara, quan, si tot va bé, quedi fora d'Europa i de la CAP, i en aquesta recta final el Newcastle recuperarà posicions, tot i que Europa ho tindrà difícil per arribar-hi.
Per cert, que com deia el Bernat, tots confiem en la sala màniga de la tornada al Camp Nou, compta però amb els advertits de suspensió. Si no em dieu el contrari, el Barça en té 4, Lamine Yamal, Fermín, Casado i Gerard Martín no jugarien la tornada en cas de veure...
Però la Minyamal no va pagar fa poc una...
Sí, això em deia el Campos, que ja va fer un primer cicle... I
espera, que la Mireia ens diu alguna cosa.
A veure...
Primer, compleix la sanció amb 3 targetes grogues, però a partir d'aquí el cicle passa a ser de cada 2 targetes. És a dir,
i ara en té una.
Després de 3 en venen 2.
Exacte, són 3, 5, 7, 9, en té 3, en té 4, perdona.
Bé, si podem netejar el 3, ara en té una i a les 2 paga sanció.
Clar. Per tant, avui... Bé, depèn de com vagi el marcador, podríem fer un Sergio Ramos i que l'acabi veient. Bé, això ja en parlarem. En tot cas, és important que si l'eliminatòria està oberta no la vegi, i encara menys com les acostuma a veure ell per protestar. Bernat, ahir, i ja tanco, et quedaves amb la sensació que el Newcastle, dit amb tot el respecte, no és que sigui un equip petit, però la mentalitat amb què arriben aquests vuitens de final per primer cop a la seva història és d'equip petit.
Bé, més que equip petit, que potser és una expressió una mica que pot denotar cert menyspreu, sí que vaig veure que pesava molt la il·lusió d'afrontar una fase de competició que no ha jugat mai, de més a més de fer-ho contra el Barça, per tant, un dels grans d'Europa. Ells parlaven de avui sortir, sobretot a la primera meitat, aprofitar l'embranzida amb la que acostumen a aparèixer els equips anglesos, aprofitant el suport del públic. Eddie Howe parlava molt d'aprofitar el primer temps per intentar anar per totes, però detectaves en l'ambient les preguntes dels periodistes, l'aparició de la de l'esquerra, un jove Lewis Hall, elogiant a Lamine Yamal, elogiant al Barça. Bé, com aquell to, no diré d'admiració, de devoció cap a l'equip gran, però sí com una sensació... No era una roda de premsa com si, per exemple, jo crec que avui el Barça s'estigués enfrontant al Bayern de Munic o al Manchester City, saps? Com una mica, bé, doncs, de gran dia per ells, però des del punt de vista de celebració per el fet històric que suposa jugar uns vuitens de final, que no pas per l'ambició de passar l'eliminatòria, que evidentment la tenen intacta. Però aquesta era la idea que intentava transmetre, d'equip que estava vivint això d'avui doncs amb més il·lusió que no pas ambició.
Molt bé, doncs som conscients de la superioritat del Barça, però estem més que avisats que si sortim amb l'empanada a patir.
I tant, això és Europa, això és fora de casa, i el Barça en aquest apartat, jugar fora de casa a competició europea, m'atreviria a dir que el balanç és de suspens.
Sí, en els últims anys, en l'última dècada gairebé, sí. Des de l'última Champions, la veritat és que és així. Ricard, Bernat, us escoltem a les 8. Bona transmi, gràcies.
Adeu.
Abans de tancar aquesta plana prèvia del Newcastle-Barça, us escoltem a vosaltres. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com afronteu el Newcastle-Barça d'avui? El Barça es resol avui o firmo l'empat?
Doncs mira, guanya, firmo l'empat amb un 58% dels vots, 42% pel Barça resoldrà avui. Sí,
jo
sí.
Jo trobo que n'hi ha molts del Barça resol avui. Són els meus, però...
42%. El Damià diu, els partits d'Anglaterra sempre són complicats, avui firmo l'empat i resoldre a casa amb la llicència UC, ja concedida per fi. La Fina diu, avui s'ha de guanyar. Si juguen com ho han fet contra l'Atlètic de Madrid, guanyaran. Ara, si juguen com l'altre dia, ens en fotran uns quants. L'Alfonso diu, firmo l'empat sense lesions i resoldre l'eliminatòria al Camp Nou. Hem d'intentar remuntar una altra vegada com a la Copa. Porta un desgast físic important i pots quedar eliminat igualment. El Biel diu, jo me la jugo amb l'opció que no heu posat, victòria per la mínima i eliminatòria encarrilada però no resolta. El David diu, s'ha de jugar com a la tornada de l'Atlètic de Madrid de Copa, si no, no es farà res aquesta temporada. O l'Àlex que diu, jo mai firmo l'empat, podem guanyar i com sempre que juga el Barça espero que guanyem. Ara bé, si finalment empatem, doncs també és un resultat al que podem donar valor, ja que tenim l'oportunitat de resoldre el Camp Nou, però jo afronto el partit pensant que guanyarem.
Aquesta és l'actitud, ara falta que els jugadors del Barça tinguin la mateixa. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Un minut i dos quarts de vuit. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ens ho apuntava el Bernat des de Newcastle. Avui el Barça ha rebut l'esperadíssima llicència de la fase UC de les obres del Camp Nou, que vol dir que per fi veurem al Camp Nou, 360 graus ocupat. És a dir,
tot el que es pot ocupar ara.
Exacte. Veurem el Gol Nord, que fins ara estava buit de dalt a baix, ple.
Sí, és a dir...
A partir de diumenge contra el Sevilla.
Que passem de 45.000 espectadors a 62.652. La màxima capacitat que té el Camp Nou ara mateix és tot el que es pot ocupar. És a dir, tota la primera i la segona graderia fent aquests 360 graus.
Que és bèstia, però amb aquesta capacitat ja deu ser el segon estadi de...
No ho he mirat.
No sé
però...
si n'hi ha... Potser la Cartuja en té algun més, però para de comptar. El Bernabéu, para descomptat.
Sant Mamés?
Jo crec que Sant Mamés no arriba a 60.
Potser que no arribi.
Ara ho he dit de memòria i no...
Sí, ara jo tampoc no tinc el cap. Però vaja, que per fi el Barça ja fa dies que el Bernat Soler i el Salmurri expliquen aquí que pel 15 de març, pel dia de les eleccions, el Barça esperava tenir doncs, ja aquesta llicència i, per tant, obrir tot el Camp Nou que està construït, diríem, i ha estat així, serà així. A banda, també s'activen espais VIPs de la zona de tribuna, que també feia dies, però això ja més ho esperaven des del club, per poder tenir els VIPs ben col·locats, perquè ara els tenen separats i dispersats per diferents espais del voltant del Camp Nou, però vaja, a banda d'això, el que diem és important, aquestes noves localitats, ja va dir el club que totes es destinarien als socis, és el que estan fent ara, encara, que tots els socis abonat podia demanar tenir una localitat al Gol Nord. Demà acabarà aquest termini i veuran si se supera el nombre de peticions respecte a les localitats disponibles, doncs es farà sorteig, que sembla que al final sí que s'haurà de fer sorteig, que superaran les 14.000 peticions i els preus anaven entre 140-231, depenent de la zona, primera, segona graderia, i també dels partits que incloïen, que fins a final de temporada, quan es va anunciar aquests preus. A banda del Gol Nord, el que també s'activa és tot l'espai d'animació, és a dir, la grada Gol 1957, la grada d'animació, aquell espai que hi ha darrere de les porteries, té el permís ja de forma confirmada per l'Ajuntament.
És darrere del gol sud,
de la porteria del gol sud. Uh-huh. S'activa, vull dir que té el permís per obrir-lo.
Això no va dir, s'activa l'espai i la grada.
No, s'activa, és a dir, té el permís per obrir-lo, però el club el que ens ha dit és que estan treballant per poder situar, diríem, els grups d'animació en aquesta zona, però ara mateix no ho tenen assegurat que pugui ser així. Que també seria de moment només els quatre grups d'animació que van formar el miniespai d'animació serien els que anirien darrere de la porteria. Falta veure també doncs, tot allò que va dir el club, no? Que a banda també volien donar entrada als socis joves de la llista d'espera, això com s'acaba de gestionar. Però de moment, per diumenge, veurem si arriben. Jo crec que estan activada paral·lelament la versió mini de l'Espai Barça, és a dir, tornar a repetir la gran animació amb 750 membres, i jo crec que ara mateix segurament en diumenge no dubto que arribin a temps, però vaja, no ho sé. Estan fent gestions per veure si poden ocupar aquell espai amb els grups d'animació.
El Barça passa a ser el quart estadi incapacitat de la Lliga de Primera. Primer el Bernabéu, amb 83.000. Segon el Metropolitano, amb 70.000. Tercer la Cartuja, també amb 70.000. I el quart passa a ser el Barça, perquè, com dius, Sant Mamés és més petit, 53.000 de capacitat.
És impressionant que un estadi que està a mitges ja sigui gairebé dels més amb més capacitat de la Lliga. En fi...
Ara ja faltarà després la segona... les altres llicències.
Això va... Bueno, clar, és que la tercera graderia no són les llicències, és que s'ha d'acabar de fer.
Primer s'ha d'acabar, però ja anirem per parts allà, també.
Sí.
Una, dues, tres, quatre, però en principi. Ja veurem, això. La temporada que ve.
Sí. Bé, de moment, a partir de diumenge, el Barça ja podrà jugar... Ja més que una qüestió de nombre, que també és que jugar en un estadi que un gol no funciona era una sensació molt, molt estranya, i en això jo estic d'acord amb Joan Laporta, que segurament si hagués estat complet contra l'Atlètic de Madrid, això hauria estat un...
Hauria arribat al quart gol, vols dir?
Jo crec que sí, jo crec que sí, però bé, ara ja no... Aigua passada no va llogar molt i crec que en diuen.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
Avui és nit de Champions, però evidentment hi ha també activitat electoral. Diumenge, eleccions. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què han fet avui els dos candidats a la presidència?
Mira, el que es detecta d'aquestes últimes hores és cada vegada una mica més de susceptibilitat a tots dos costats. D'un costat, Joan Laporta intenta activar el seu votant, conscient que les eleccions li van d'això, i de l'altre, Víctor Font, que es va deixant anar i va guanyant confiança en si mateix. Cosetes d'aquestes últimes hores. Ahir Joan Laporta va anar a la cadena COPE Ja saps que el lema de campanya de Joan Laporta és això del contra tot i contra tots. Mm. De fet, el seu lema és defensem el Barça, i el defensem d'això, dels atacs de tot i de tothom. Doncs en una entrevista en un programa estatal, la conversa gairebé gira sobre això, des de l'òptica de Madrid sobre Negreira, des de l'òptica de Laporta contra tot i contra tot. I és un cos a cos en el que Joan Laporta, òbviament, es mou com ningú.
¿No le parece indigno que durante 72 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado presidido por exsocios del Real Madrid o exdirectivos del Real Madrid o exjugadores del Real Madrid? Eso no le parece indigno, le parece lo más normal del mundo.
¿Eran todos socios?
Todos, de 72 años, oiga, todos. ¿Qué me está diciendo? ¿Que es indigno lo que hace el Barça y no es indigno lo que hace el Madrid con eso? No me fastidie. Comparado con todo lo que hemos vivido durante, vamos, yo desde que tengo uso de razón, desde que voy al fútbol a los 5 años, eso estaba dominado por el Real Madrid, no me diga que no. Igual ellos no tenían necesidad de contratar unos asesoramiento arbitral, porque ya lo hacían corregido y aumentado.
O sea, que lo que a otros les llegaba gratis, el Barça tenía que pagar para tener lo que otros tenían gratis.
El Barça tenía que pagar para tener un asesoramiento arbitral.
Vale.
Para tener un scouting. Y los otros lo que tenían era la ternera suya, hombre. Que no se puede, no os dais cuenta en Madrid o qué.
Sí. La ternera era suya. Vale, perfecto.
La ternera era suya. La vedella sí. La tenia al Madrid i vale, només li ha faltat dir a la porta. Encara vam començar a pagar massa tard. Hauríem d'haver anat abans perquè feia 72 anys que ens la fotien.
De tota manera, no l'agafa perquè en aquell moment diríem d'excitació Juanma Castaño li repregunta, ben repreguntat, de aleshores, vostès estaven pagant per tenir allò, i ell aquí és... No, pagaven per informes. Pagaven per informes.
Sí, ho ha dit en el tall.
Sí,
que...
sí, ho
hem
sentit, sí.
Per més que el sacsegis, no el bellugues d'aquí, perquè aquest migdia també ha estat al Que t'hi jugues, a la cadena a Ràdio Barcelona.
Però fins i tot així, aconsegueix portar-te a l'imaginari de què hi ha darrere fons de tot això.
Sí, sí. Bé, és que són dues realitats que conviuen. El que ha passat a l'arbitrat durant la història, sobretot del segle XX amb el Madrid, jo crec que ara no caldria perdre el temps a explicar-ho. No sé si han estat directors del CTA gent del Madrid durant 72 anys, aquesta dada la té la porta, jo no la puc confirmar, però vaja, tampoc això conviu amb el fet evident que el Barça va preferir fer informes arbitrals amb Negreira. Això pel que fa a la porta.
Sí, a l'altre costat hi tenim Víctor Font, que és un perfil oposat a Joan Laporta, però que també es va deixant anar a la seva manera. Avui ha tingut un acte al Fòrum Tribuna Catalunya i s'ha viscut una circumstància, diguem-ne, curiosa. I és que Miquel Camps és directiu de Joan Laporta, i va en la candidatura, però també és representant de la PIMEC, és, de fet, vicepresident. Doncs Miquel Camps també era en aquest acte on el micròfon i l'altaveu era per Víctor Font. Doncs bé, a micròfon en mà, Víctor Font ha assegurat que estava segur que Miquel Camps el votaria. Clar, tothom s'ha posat a riure i la cara de Miquel Camps era un poema i, òbviament, no li ha agradat gens ni mica. Ho han resolt amb un parell de bromes, entre cometes, bromes tenses, però sense més. Un Font que cada vegada que pot en els seus discursos apunta a la seva proposta dels abonaments i també carrega contra el model de negoci que ha usat Joan Laporta.
S'ha acabat fer operacions com la del Congo, s'ha acabat explicar als socis i sòcies que el soci estratègic de telecomunicacions del club serà New Era Visionary Group, que té pinta més de tapadera que no d'empresa que operi de forma normal. S'ha acabat pagar 50 milions a un amic. S'ha acabat associar-nos amb Andrew Tate.
Doncs Víctor Font, que com veus va també a la seva manera, va pujar aquest to de campanya.
Que, per cert, la candidatura de Víctor Font ha fet un comunicat demanant que les entrades pel dia del Sevilla siguin per...
exigint.
Ah, perdó.
Exigint. Nosaltres exigeix el camp ple de socis i preus baixos per assegurar una gran participació electoral.
Però això, pregunto, si ho entes bé, aquest aforament que ve de nou és tot per socis. No he acabat d'entendre la petició.
Bé, bàsicament el que va una mica en la línia d'això que et dic, que cada vegada que pot Víctor Font apunta als socis i als abonats de l'estadi. I per això d'aquí aquest exigim i no demanem,
i d'aquí el demanar preus baixos. Un dels arguments de campanya de Víctor Font és que Joan Laporta, el model de negoci, passa perquè els estrangers, els aficionats estrangers, que tenen més poder adquisitiu, ja, ara, sovint que els catalans, vagin al...
Es deuen referir a les entrades que van per venda de... per venda i no pas als abonaments, que en teoria tot aquest nou aforament que apareixerà a partir de l'obertura del Gol Nord anava per abonaments.
Per això diu, exigim, per això diu, ple de socis i a preus. I a preus assequibles.
D'acord. Doncs ara ho entenc. Molt bé, demà més. Gràcies, Salmo.
Molt bé, que vagi bé.
Farem una pausa i anirem cap al gran partit de demà, aquest Madrid City. Hem d'escoltar Arbeloa i a veure si també podem escoltar Pep Guardiola. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Òpera a les venes, un espectacle musical que dona vida a una de les històries més grans de Catalunya, el Canal d'Urgell.
Amb escenes corals del millor repertori operístic, viatjarem pel passat, present i futur d'aquest projecte colossal.
Úniques funcions, 19 d'abril al Teatre de la Llotja de Lleida i 20 d'abril al Palau de la Música Catalana a Barcelona.
Entrades a canalsurgell.org.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Al meu pare li he agafat, pel Dia del Pare, el cupó extra Dia del Pare de l'11 de 17 milions. T'agraden?
Sí, a veure, 17 milions són una cosa que a mi sempre m'ha agradat. Però, és clar, a qui li han d'agradar és el teu pare. Però jo crec que sí.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra Dia del Pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia del Pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. Mil ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Me'n vaig. El viatge en la literatura. Al MUT 2026 parlarem del viatge a través d'obres literàries. Viatges plaents, involuntaris, forçosos, els que ens transformen i els que ens fan mal. Festival de Literatura MUT, del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 de març a Girona. Més informació a festivalmut.cat.
Dues ciutats veïnes. Dos estils molt diferents. El millor futbol femení català, cara a cara, en una eliminatòria decisiva. Semifinal de la Copa de la Reina, partit d'anada. Badalona Women, Barça, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dijous a la nit.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Gairebé 8:15 del vespre, més Champions. Avui el Newcastle-Barça, demà a les 9 al Bernabéu. Madrid-City, Sònia Oleart, hola de nou.
Hola de nou.
Ara anem a aquest partit, però abans ens havia quedat pendent escoltar la reflexió del CTA sobre la no vermella, que ara diuen que sí que ho hauria de ser, de Rüdiger, per la seva entrada salvatge a Diego Rico, eh?
Això és el que reconeix 8 dies després del CTA, del Madrid-Getafe, que Rüdiger hauria d'haver estat expulsat davant per conducta violenta. Diu, a tiempo de revisió, el CTA admet un error clar, obvi i manifest, tant de l'àrbitre com del VAR, per no revisar la jugada i expulsar el central a la jugada amb Diego Rico.
Para el CTA se trata de una conducta violenta, ya que el jugador del Real Madrid se lanza con la rodilla contra un rival tendido en el suelo, sin opción de disputar el balón. Al tratarse de un incidente no visto por el árbitro y constituir error claro, obvio y manifiesto, el VAR debía haber recomendado revisión en el monitor para sancionarse con tarjeta roja directa por conducta violenta.
Doncs res, el que van veure tothom, menys l'àrbitre al camp, que es pot entendre, i sobretot el senyor del VAR, que m'imagino que tindrà una navareta... Vaja, la que es mereix per no haver... És que hi ha jugades que generen discussió, que si és penal, que si el toca, que si es deixa caure. Aquesta jugada ha posat d'acord absolutament tothom i només faltaria que el CTA no ho hagués confirmat. Això pel que fa al tiempo de charlotada. Pel que fa al partit de demà, per ordre cronològic, el primer a parlar-ne aquest migdia ha estat l'entrenador del Madrid, l'inefable Arbeloa.
Així mateix, a la prèvia, primer de tot, ha volgut apagar focs i matisar unes paraules que va fer servir a Vigo, quan va dir que estava agraït als que havien volgut viatjar. Mm-hmm. Ha dit que es referia als que estaven tocats i havien fet un esforç, i no que hi hagués jugadors que s'haguessin esborrat, que no posin en boca seva, coses que ell no ha dit. Dit això, admet que estan molt motivats per enfrontar-se als de Guardiola, a qui ja anomena com vells coneguts de la Champions. No es refia gens del tècnic del City, que diu sempre té alguna cosa diferent preparada.
Que siempre tiene una sorpresa preparada. Creo que es un entrenador que, por mucho que veas a sus equipos, cuando hay un partido de este tipo, sabes que algo diferente te tiene preparado, que tienes que pensar en muchas de las variantes que es capaz de hacer, que ha utilizado en otras ocasiones, que jugadores puede variarte.
Sap que serà difícil, però que en cap cas, diu, se senten inferiors, que Mavinga està bé per demà. No hi serà, però, com ja sabia, amb Mbappé, de qui ha dit que evoluciona bé i que aviat podrà tornar.
Pues está mucho mejor, como os he comentado siempre estas últimas semanas. Es algo de ir día a día, de ver cómo va evolucionando, pero toda esta semana ha sido muy positiva, ha vuelto con grandes sensaciones y cada día está mejor, así que esperándole de vuelta muy pronto.
Bé, Mbappé... concretament tot apunta que per la tornada amb el City la setmana vinent.
S'uneix a 7 baixes Mbappé que té el Madrid, entre les que destaquen Militao, Bellingham, Ceballos i Álvaro Carreras. Pel que fa al City, Haaland ha viatjat a Madrid. El City té a tots els seus jugadors disponibles, excepte els lesionats Guardiol, Kovacic, Jericho Lewis. Guardiola, a la roda de premsa que ha fet ara, ha començat a les 7, ha estat prudent, diu que Madrid sempre és a Madrid, que no hi haurà sorpreses, en referència a les paraules que sentíem d'Arbeloa. Ha dit que no... Ha dit que no li podia donar consells a Arbeloa perquè no es coneixen. Li han preguntat també, en
clar,
referència...
Això del consell ve perquè l'última vegada que van al Bernabéu va dir allò de le recomiendo a Xavi Alonso que me con la suya.
De fet, li han preguntat això, que si també li recomanava a Arbeloa que pixés amb la seva, i ella ha dit, home, no, perquè no tenim la confiança.
No sé quina és la d'Arbeloa.
Com per dir-li. Ell diu que només dona consells a gent amb qui té relació. Per cert, que ha fet una broma en referència a Mbappé, que quan li han preguntat per què li semblava això de que hagués marxat a París i tal, ha dit, bé, no va anar-hi sol, no? Ha fet una brometa, ha rigut ell. Bueno,
està dependent del cuore, en Pep.
Sí, té
capacitat per tot, per sorprendre l'Arbeloa i pel cuore, també.
Va, i pel que fa al joc, diu que un dels objectius, ara que no hi ha Mbappé, es sin duda aturar Vinicius.
Sí, es difícil. Antes teníamos a Kyle Walker, que evidentemente es una amenaza constante. Intentar estar muy juntos, sobre todo con el balón en nuestras pérdidas, y correr para atrás, coger la moto y coger para atrás. No queda otra. Por mucho que lo controles, hay cosas que, si su habilidad para encontrar el con Valverde o Alexander-Arnold al espacio, hay cosas que sabemos que serán difíciles de controlar. Pero intentaremos imponer nuestro juego y que participe lo menos posible.
Bé, el City ja va guanyar el Bernabéu al desembre. Demà ens aniria perfecte un resultat similar a aquell 1-2. Sònia, gràcies.
A tu.
Això serà demà. Hem de viatjar cap ahir. Ens les prometíem molt felices perquè, vaja, un equip amb carn de segona visitava l'RCD Stadium. I Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Donàvem per fet que això serviria perquè l'Espanyol trenqués la ratxa de partits sense guanyar, però ni així.
No, no, decepció absoluta a Cornellà al Prat. De fet, es van sentir alguns xiulets en acabar el partit. I això que l'Espanyol, jo crec que va mereixer la victòria, va ser superior a l'Oviedo en pràcticament tot el partit, sobretot a la primera part. He triat tres dades que expliquen això que t'estic comentant i que, de fet, ens mostren que l'equip està molt a prop d'aconseguir ja la primera victòria. Ahir l'equip fa un 58% de possessió, és la possessió més alta de tota la temporada, 28 rematades a porteria, de les quals 9 entre els 3 pals, dades altíssimes, de les més altes d'aquesta temporada, i 8 corners llançats. Clar, més no es pot fer per guanyar un partit. Bé, sí que es pot fer. S'hauria de tenir una mica més de punteria al davant i més talent, segurament, pel que fa als jugadors ofensius. És del poc que es pot recriminar l'equip, i a Manolo el canvi de Terrats, que ahir va fer possiblement el millor partit de la temporada... Sí. I que el va treure, que després va explicar que era per cansament, que el mateix Terrats havia demanat el canvi, però vaja, que estava funcionant molt bé l'equip amb ell al camp i que va deixar de fer-ho quan ell va marxar. A partir d'aquí, dos partits que no seran gens fàcils, la setmana que ve i l'altra, el camp del Mallorca i el Getafe a casa, i ara ja vés a saber quan arribarà aquesta maleïda victòria de l'any.
Mallorca torna a ser un rival de la cua, però clar, necessitadíssim, i a fora de casa, i després el Getafe, que està en ratxa.
Sí,
però
sí.
En això estic d'acord amb el Manolo. Arribarà el dia que menys ens ho pensem. Em farà efecte a mi, perquè no en tindràs una de tan propícia com la d'ahir, però vaja, l'Espanyol que continua setè, i com va dir també Manolo, per sort seva no ha de tenir cap mena d'angúnia per baix, sinó l'ambició que sigui capaç de generar-se mirant cap a Europa. Sergi, alguna cosa més?
No, res més.
Gràcies.
Vinga, adéu-siau.
11 del Barça pel partit d'aquesta nit a Newcastle.
Es confirma la suplència d'Eric, entra Araujo en el seu lloc, i per la resta, pel que fa a la resta, poques novetats. L'11 esperat amb Joan Garcia a la porteria, defensa per Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, mig del camp per Bernal, Pedri i Fermín, i al davant Lamine, Lewandowski, Rafinha. Per tant, potser hi havia aquest dubte entre Ferran i Lewandowski, es confirma que juga al polonès, el dubte entre Fermín i Olmo es confirma que juga Fermín, i falta veure on ubicarà Araujo, tot i que en principi sembla que l'eix de la defensa.
Sí, sí, heu quedat tots plegats que ho hem de fer així, doncs, i a més el ràpid al final juga pel mig, per tant, fem-ho així i que Déu ens assisteixi amb Cancelo a la dreta. Vinga, que hem de parlar del Badalona Women. I és que avui, Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
S'ha fet públic una cosa que ja... Vaja, ja... Per dir-ho així, ja sabíem, però que no he tingut confirmació oficial fins avui, que és l'entrada d'un accionariat internacional al Badalona Women.
Això mateix, són un fons d'inversió britànics, amb inversors, això sí, de tot arreu, alguns importants dels Estats Units, i entren com a accionistes majoritaris del Badalona Women. Tenen equips com el Cuomo, de la Lliga Italiana, com el Bristol, de la segona divisió anglesa. Arriben ja amb un nou sponsor per la samarreta, que és l'empresa de venda d'entrades Fever, i també amb un acord amb Nike. L'objectiu dels inversors és el creixement del club temporada rere temporada. Al capdavant d'aquest grup hi ha Mario Malavé, que acaba de sortir fa poc també del grup, la cofundadora, la Victoire Kojevina Suki, que feia parella amb Mario Malavé, doncs ara ja no està en aquest grup. I la idea inicial és intentar professionalitzar el Badalona, l'Ona Badalona, amb un nou director general
entrenant al club, que és el Pedro Iriondo, procedent, entre d'altres, de l'Olímpic de Marsella, també amb una nova membre del Consell d'Administració, que és la jugadora dels Estats Units, Lauren Holiday, que representa un dels inversors importants d'aquest grup, i manté de moment com a president del club el Josep Vallet, que és qui hi ha ara, i també com a director tècnic el Ferran Cabello. Veurem què passa en un futur.
Per saber-ne més d'aquest aterratge de Mercury 13 al Badalona Women, saludo el que serà el seu director general, el Pedro Iriondo. Senyor Iriondo, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Quins canvis immediats, més enllà d'aquest esponsor tècnic i d'aquest nou patrocinador, apreciarem en el Badalona Women?
Sí, bueno, disculpar, son dos partners que con los que nosotros estábamos trabajando ya desde hace un tiempo y bueno, que nos ayudan sobre todo, como veníais comentando, en este proceso de dar un salto de profesionalización al club. Por un lado, pues con Nike desde la parte técnica y la parte de Fiber, como veréis, pues para amplificar sobre todo el trabajo que se está haciendo y para atraer a la gente de Badalona al estadio, empezando por el partido que tenemos esta semana de semifinales.
Le preguntaba, señor Iriondo, ¿qué cambios más de manera inmediata vamos a ver en el Badalona?
Bueno, creo que sobre todo en esta llegada inicial, lo que vamos a ver es una creación de una estructura de profesional alrededor del equipo que hay. Hay un equipo, un proyecto deportivo, pues que ha hecho maravillas para con el club conseguir establecerlo en la primera división, en Liga F, y ahora sobre todo lo que queremos es crear la estructura profesional, tanto del apoyo a la jugadora, del día a día, de la mano de la ciudad de Badalona, de la infraestructura y tanto como toda la parte de visibilidad del fútbol femenino, del ONA, del Fútbol Club Badalona Women y para atraer más gente y patrocinadores al club también.
Hasta el momento el Badalona, por su capacidad, por ser un club pequeñito, aspiraba cada año a básicamente permanecer en la Liga F. Este año, por ejemplo, ya lo tiene bastante, bastante bien para quedarse. ¿Los objetivos a partir de ahora a nivel deportivo van a ser más ambiciosos? ¿Qué querrían, digamos que a medio largo plazo, 3-5 años, qué es lo que tiene que aspirar el Badalona?
Bueno, es cierto que hasta ahora, pues, un poco el club ha estado luchando por mantener la categoría. Ahora, este año, pues, estamos muy, muy satisfechos del paso adelante, un poco de estabilidad deportiva que hemos dado. Y ahora el reto es, desde donde estamos ahora, pues, ir creciendo poco a poco. Ir creciendo e ir mirando, pues, hacia la parte de arriba de la tabla y ir creciendo en esa dirección. Esto es lo que nos planteamos. Porque es un proceso que no conlleva solo la parte deportiva y la plantilla, sino todo lo que es la estructuración del club. Entonces sí que lo vemos a medio plazo, pero sobre todo pues mirar hacia arriba desde donde estamos hoy en día.
Tenemos en mente, cuando hablamos de un grupo multipropiedad, el proyecto del City, en el femenino el proyecto de Michelle Kang. ¿En qué es diferente Mercury 13 de estos proyectos que ya conocemos?
Bueno, creo que, te agradezco la pregunta, creo que el proyecto de multipropiedad, un poco, a lo mejor lo que conocemos más del fútbol masculino, muchas veces está muy orientado hacia, a lo mejor, el movimiento de talento y la identificación y movimiento de talento entre mercados, que es algo muy común dentro del fútbol masculino que conocemos. En este caso, en el caso de Mercury 13, sí que hay una apuesta muy fuerte por reforzar toda la capacidad, pues tanto administrativa, comercial, estructural de los clubes, que es algo que históricamente, pues a lo mejor muchos de los clubes femeninos y especialmente clubes que no han tenido o que no tienen, que son independientes como el Fútbol Club Badalona Women y que no tienen ese apoyo detrás, que no tienen toda esa infraestructura, toda esta estructura administrativa. Y esto es lo que pues Mercury ha estado haciendo. Mercury tiene un club en Italia, un club en Inglaterra, y eso nos permite acceder, pues lo que mencionaba antes, ¿no? Acuerdos como Nike, como Fiber, son acuerdos que nos llegan gracias a esa presencia, a esa fuerza que nos da Mercury y que a lo mejor nosotros solos, como club independiente, pues no podríamos alcanzar.
Doncs hi haurà temps per veure com evoluciona aquest aterratge. De moment, el Badalona Women des d'avui té nous propietaris i esperem que sigui el millor pel club de Badalona. Senyor Iriondo, moltíssimes gràcies i molta sort.
Muchas gracias.
Gràcies, Ruth.
Gràcies.
Abans d'acabar, el Barça d'handbol rep demà el Pellister en l'última jornada de la fase de grups de la Champions. Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda. El conjunt dirigit per Carlos Ortega arriba al partit de demà en un gran moment. Amb una victòria més, el quadre català assegurarà la primera plaça del grup B. Fins i tot n'hi hauria prou amb un empat, ja que el Barça té un punt més que el Magdeburg. En qualsevol cas, els blaugranes ja tenen garantit el pas directe als quarts de final i lideren el grup B amb 24 punts. El tècnic blaugrana ha deixat clar que el seu equip afrontarà el partit amb ambició i amb tots els jugadors disponibles, amb la intenció de guanyar.
Portem 37 victòries consecutives, volem encara mantenir aquesta ratxa, però sabem que tard o temprana perdrem, no? Però lo volem allunyar el més possible.
Gràcies, Míriam. Si voleu anar a aquest partit, el primer que truqui al 93-207-474 s'endú una entrada doble.
M'apunta la Laia Tudel que de cara a diumenge seran els mateixos de la zona d'eliminació de l'últim partit, però el gol 1957. Estrena la graderia, però amb els mateixos de l'últim partit, això no serà el definitiu. També diu el Torquemada que Gordon és suplent per al Turmell, que el Ràpid, per tant, no juga, i ja sabeu que Eric García és, de moment, a la banqueta per molèsties musculars. Juga Araujo en el seu lloc.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a l'equip que ha fet possible el Tot Costa d'avui i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornarem demà a les 7 amb l'anàlisi d'aquest Newcastle-Barça. Esperem que un bon resultat. Ara arrenca la TDT.
I ja podem empezar.